11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dimecres. Això que vol dir, com és dimecres, toca parlar d'espectacle, toca fer molta comèdia amb el crític cultural Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Bon dia, Sergio, bon dia, bon dia, bon dia. Jo, la veritat és que, com sempre, li dic que estic content d'estar aquí, però avui m'agradaria, al començar, tenir un record, la veritat és que s'ho mereix, per la mort d'un director, d'un home de música, diria, eh? O sigui, un director que va estar aguantant fins que no va poder més amb una malaltia, un càncer que tenia de feia molts anys, i m'estic referint a Claudio Abbado, evidentment, un home que va tenir una gran capacitat per modificar, si es podia, una mica el que en diu música clàssica, però sobretot perquè va tenir una gran treball, una gran tasca amb gent molt jove. O sigui, va tenir sempre gent jove al seu costat, directors els que va promocionar, gent el que va ensenyar realment, que va tenir un mestratge, i tenia una característica molt especial, que ell deia que ell no volia que li diguessin mestre. I això, aquesta cosa ja demostra precisament la qualitat humana d'un personatge d'aquesta empresa.
No volia que li diguessin mestre, però era evident que ensenyava i moltíssim, eh?
Aquí està. Precisament per això, precisament per això.
Bé, i segurament ell ho sabia, això, eh?
Que ell... Sí, sí, però aquesta actitud...
Exacte.
Aquesta actitud demostra precisament quan existeix. És igual com la gent sàvia. La gent sàvia, generalment, és la gent humil.
Sí, sí, sí.
Quan una gent no ho és d'humil, vol dir que tampoc és massa, sàvia.
No, potser li treuen importància, ho fan com una cosa tan natural.
Exactament.
I va tenint en la seva persona, que és el que dius tu, li dona tot aquest valor afegit que ens deixa l'Abbado, vaja, tot un referent a la música que ens ha deixat, però vaja, el seu record i la seva música sí que seguirà viva. Això no ens ho traurà absolutament ningú, per suposat.
Tenim una altra notícia interessant.
Digues.
En aquest cas, i és que ahir va sortir a la premsa, sembla que repunta una mica el creixement de l'assistència en els teatres, i això ho diu el grup Focus, que com sabem és un dels més potents, no ja de Catalunya, sinó d'Espanya. Perquè moltes de les produccions que fa Focus aquí després giren per tot arreu, a part que té un teatre a Madrid que és a la Latina, l'antic teatre de la Lina Morgan, que se'l va quedar el senyor Daniel Fernández, i que segueixen en obres. Hi ha unes xifres concretes, en aquest cas referits als teatres de Focus, i és que el 2012 van tenir 291.000 espectadors i el 2013 acaben amb 325.000. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I a tot Espanya, això que et deia que ells també treballen molt a tot Espanya, el 2012 van estar en 488.000 i el 2013 passen a 542.250. Em sembla una xifra interessant que lliga bastant amb el que està passant en el Teatre Auditori de Sant Cugat, que és del que parlarem avui, bàsicament, perquè tal com vam quedar el mes de desembre vam tenir aquí la companyia d'Àngel Alfano, el programador, per explicar-nos una mica la part teatral de la nova programació que es presentarà el dia 27, el dilluns vinent,
sí, senyor,
al teatre, i avui tocava doncs, parlar de la resta, per tant, de la música, de l'òpera, de la clàssica, etcètera, etcètera, que és el que farem. Malauradament no tindrem en Gerald Fanon.
A aquesta època de l'any ja sabem que la grip i tot plegat no perdona ningú.
Exactament.
No entens si és programa del Teatre Auditori o no ho ets. I avui el Gerald, pobret, el tenim a casa.
Des d'aquí el saludem, si ens sent, i que es tranquil·litzi, que estigui tranquil, que descansi, que recuperi,
clar que sí,
i que aviat torni. De totes maneres, ell la feina, diguéssim, fins al mes de maig ja va ter feta.
És l'avantatge que té programar i programar bé a llarg termini.
Exactament.
Com es fa.
Dic això perquè, clar, en aquests moments el que sabem és que la programació del Teatre Auditori tenia un percentatge d'un 82%, que està molt bé, de gent, i sembla que els últims espectacles que encara tanquen aquesta primera fase d'aquesta temporada ha confirmat igual, perquè l'obra última a Barcelona, que es va fer el dissabte i el diumenge, va estar plena els dos dies, que en teatre és una xifra considerable.
I nosaltres que ho celebrem i moltíssim. De fet, quan va variar el Gerald Eduard, vam parlar sobretot de teatre.
Sí. No,
ens vam entrar allà.
Sí.
Unirem una miqueta.
Ara fem una cosa. Tancarem, sí. Començarem, vull dir, amb un dels últims espectacles. Bé, òbviament estem escoltant el bolero de Ravel, conegudíssim,
sí,
és una de les peces més tocades, més interpretades del món, i és una de les peces que podíem estar enraonant molta estona per poder esbrinar com és possible que un mateix tema, una mateixa cadència repetida i repetida i repetida i repetida pot tenir tant interès i pot arribar a hipnotitzar en els públics. El tema l'hem posat perquè Víctor Ullate, la companyia de Víctor Ullate, ens ve el dia 24, el divendres vinent, i un de les quatre coreografies que presenta és precisament Bolero. O sigui que el Víctor Ullate, que ja és un senyor de 63 anys i que evidentment ja fa temps que no balla.
Ho dius com si et sorprengués que tingués 63 anys.
Sí, perquè l'última vegada que va estar aquí van fer un espectacle que es deia Fortú, no? A veure, deixa'm mirar perquè no estic segur. No, To You Maestro, To You, o sigui, posava el To You Maestro, que era, de fet, una espècie de recopilació de la seva activitat com a ballarí, des que havia començat com a estudiant de la Maria de Ávila, a Saragossa, on va néixer, fins al final que havia... I el paper del propi Víctor Ullate, quan era petit, no, quan era jove, quan era adolescent, el feia el seu fill. Mm-hmm. O sigui, el fill del Víctor Ullate, interpretava aquest paper i feia... I al final de l'espectacle sortien tots dos, l'un en primer terme, és a dir, el jove Ullate en primer terme, i el, no diria vell, sinó el gran Ullate, doncs en el fons repetien els mateixos passos que feia, com una espècie de mirall en el seu fill. Bé, jo no hi ha dubte de que el ballet de Víctor Ullate, que és el de la Comunitat de Madrid, ells treballen al Teatre del Canal de Madrid de forma regular, la temporada regular la fan al Teatre del Canal, és una companyia ja amb una experiència de 20 anys, és una companyia feta, amb molta qualitat, que fa aquest tipus de ballet que sense deixar el clàssic doncs intenta fer música i dansa contemporània, fa una espècie de híbrid, que en aquest moment doncs funciona i funciona molt bé. I ens presentaran quatre coreografies. La primera, Seguirilla, evidentment el nom ja ens explica més o menys que aniran els trets, que és una música de Luis Delgado, feta expressament per aquest ballet i feta expressament per la companyia. Després hi ha una coreografia que es diu Tres, que és una coreografia de l'Eduardo Lao. Eduardo Lao ve a ser, com podíem dir, el que ha recollit doncs, la torxa que havia passat al Víctor Ullate per continuar el front del ballet, no? O sigui, l'Ullate està, diguéssim, enretirat, que diu el president Pujol, no retirat, sinó enretirat, i l'Eduardo Lao el que fa és dirigir el ballet, treballar directament amb els ballarins i les ballarines, molt, una mica més temps, més hores, més dedicació, que no pas el seu mestre, que és el Víctor Ullate. Aquesta és una escenografia que està basada en una idea de dir com es poden congeniar en tres persones que formen, per dir-ho de forma, un grup d'amor, d'estimació.
Tres persones, un triangle d'amor.
Un triangle d'amor.
Això m'agrada, els triangles d'amor. Vaja, m'agrada com a concepte, ostres, per la literatura.
Ara que ja no entro. I ja no entro en que si tu fas triangle o no fas triangle.
Tampoc ho diria aquí,
cada Cadascú és lliure de fer el que vulgui, tu.
No ens ficarem en jardins.
Exactament.
Com es congenia aquest triangle?
I llavors ell, com a mínim, ho demostra ballant. Mm-hmm. Crec que és una forma. Després de l'apretuà, o sigui, després de tu, perquè és una coreografia del propi Ullate, que el que fa és fer un homenatge a Maurice Béjar. Maurice Béjar, figura transcendental en la música, en la dansa, sobretot, del segle XX, que va fer un gir amb altres, no? Amb Mercè Cúñiga, d'aquest tipus, van fer un canvi brutal i fa un homenatge amb un dels seus mestres, en aquest cas. I a l'últim és Bolero, això que estem escoltant de fons, la música de Bolero, i que en aquest cas és una coreografia del propi Ullate, i en el fons també, encara que ell no ho digui, és un homenatge també a Maurice Béjar, perquè Maurice Béjar va ser el primer que va crear una coreografia amb aquesta música de Ravel. Era un espectacle que es va fer cap als anys 70, finals dels 70, va ser impactant, o sigui, era una novetat absoluta, entre altres coses perquè hi havia un gran ballarí, que era Georges Gedon, que era un home d'una, diguéssim, d'una presència abassegadora, extraordinària, i actuava sol amb un grup molt gran de ballarins, i ell anava fent tots els passos del moviment, i aquests ballarins eren com un cor, com el cor d'una òpera, en aquest cas, sí, sí. Un cor de dansa, que el anaven rodejant, el anaven tapant, el anaven obrint, el anaven aixecant, inclús, un espectacle fantàstic.
Fantàstic.
Jo no sé aquesta maqueta del Bolero, jo no he vist aquesta iconografia de Víctor Ullate, però esperem que la cosa doncs funcioni i que sigui un bon èxit. Jo espero que molta gent hi vagi i ho pugui veure com ens interessa a nosaltres.
Fem un apunt més abans de saludar el Pep Tugas, Eduard.
Bueno, l'últim que volia comentar és l'últim espectacle que hi ha, que és el concert per a nadons, que és un concert que es fa amb... són molt curts, es tracta per nens petits, i és una de les, penso, de les coses més interessants que es fan en aquest teatre, perquè interessa molt crear aquest tipus de públic, de tocar aquesta sensibilitat, crear, augmentar-la fins a aquest punt, que és una, o sigui, és un espectacle que si tu hi vas com sempre com un espectador del tot, o sigui, del que fan els músics i del que fan els nens, és una cosa realment engrescadora. Perquè veus les reaccions dels nanos petits davant dels instruments, els músics, evidentment, es passegen enmig dels nens, o sigui, no és un escenari on hi ha uns músics i hi ha uns nens que ho estan mirant, sinó que els nens estan integrats dintre i els músics dintre dels nens, i per tant hi ha aquesta relació que es produeix d'una forma molt natural, i veus com aquest interès d'aquest nano en sentir aquella música. I així tancarem la primera fase.
Anem a la segona.
Anem a la segona.
I avui volem seguir parlant, Eduard, de la programació del Teatre Auditori, que, com recordaves molt al principi de la secció, es presentarà dilluns, dia 27, al Teatre Auditori. Podem conèixer aquesta nova programació. De fet, ja en vam parlar, com dèiem també, amb el Gerald Fanon, sobre la part de teatre. Avui abordarem la resta.
Exacte. La resta, que a més és molt extensa. Per tant, anem directes, perquè si no...
Hem dit la resta com si fos poc, però és moltíssim.
És moltíssim. Per tant, anem directes, no tindrem temps. I em sembla que tenim amb nosaltres, a través del fil telefònic, amb el director del Teatre Auditori, Pep Tugas. Bon dia, Pep Tugas.
Bon dia, Eduard, i bon dia a tots els oients de la ràdio.
Bon dia.
Bueno, ja veus que estem aquí parlant del que feu al Teatre Auditori i parlant sobretot de la capacitat que té aquest teatre d'atraure moltíssima gent cada vegada més i de tindre uns percentatges que ja voldrien tenir molts teatres d'Espanya.
Cert, i després el que també és molt maco, em remeto només en aquest cap de setmana passat, de que el públic surt satisfet, no? Surt com si vingués a fer un restaurant i sortigués realment satisfet amb el combustible, amb el dipòsit de combustible ple, que és l'objectiu sempre de la cultura.
Fem una mica de repàs general, que no tenim molta cosa per enraonar i un temps, com sempre, reduït a la ràdio. Jo he començat per posar l'escocesa de Mendelssohn, sí. perquè serà una de les peces que en el programa de l'OBC. L'OBC, amb el conveni que es va signar entre el Teatre Auditori i l'Auditori de Barcelona, torna a venir una altra vegada, ens fa aquest concert el dia 21 de febrer, però abans tenim la tarda americana amb la ONCA. Què ens pots explicar d'aquest concert?
Home, són dues propostes, diguem-ne. Primer ens fa il·lu, doncs, recuperar, juntament amb els concerts que teníem amb l'Orquestra Simfònica, no?, tindre una programació estable i concreta de pel que fa a música clàssica, a més sense oblidar la Cristina Casale, i de, finalment el concert amb el Liceu, no? Jo crec que donen un ventall de programació dins del món de la música clàssica que teníem amb altres arts, i fins ara potser no ens havíem acabat de sortir de fer-ho amb la música clàssica. Això també fa que nous espectadors ens mirin la nova programació, perquè dius, si m'interessa la música clàssica, miro, focalitzo en el Teatre Auditori, que és el que s'hi fan. Són dos programes realment molt diferents, un pensat amb el Gerard Claret per passar aquesta tarda americana potser més amena, de diumenge de la tarda, on ens agradaria, doncs, que els estudiants de música, les famílies, doncs, vinguessin a escoltar aquest tipus de música clàssica, i potser l'OBC està pensada per un tipus d'orella una miqueta més educada, que pot vindre a escoltar, doncs, un programa en el qual esperem que l'OBC any rere any, doncs, vagi repetint el Teatre Auditori, un programa d'una qualitat i per una orella una miqueta més entrenada.
Per aquest any tenim dos intervencions de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, una el divendres 14 de març amb les nostres tradicions, i una altra el 23 d'abril, dia Sant Jordi, amb el concert de Sant Jordi, evidentment. I, a més, aquest any aquests concerts estan integrats o com a mínim, doncs, es situa una mica en aquest tricentenari que se celebrarà aquest any.
Certament, és exactament així, que això li doni una pàtina, no?, un saber estar dins de la nostra programació, que a través dels programes que ha confeccionat el Josep Ferrer, sobretot pel dia de Sant Jordi, jo crec que ens sorprendrà i ens agradarà i ens arribarà més enllà de la pell, no?, i s'introduirà dins nostre un concert d'aquestes característiques, com ja ens té habituats l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Abans ens parlaves també de l'Intimate, que és aquest clàssic, el jazz, que presenten la Patricia Eno i Cristina Casale. Estem parlant de dues santcugatenques, i que per tant també té un interès afegit.
Exacte, no? Amb la Patricia Eno buscàvem, i la Cristina Casale, buscàvem uns projectes per separat, i ens va semblar que ajuntar-les podia ser un plus molt interessant artístic i per amb elles, no? Sembla que elles així també ho han vist, i que hem preparat una posada en escena molt, molt interessant, que ens farà passar una estona fantàsticament bona, amb dues parts molt diferents, no? Una primera més íntima i sensual, com ells diuen, i després la segona, aquest viatge musical cap a Nova York, que crec que ens farà d'una forma diferent. Els que ja vam gaudir de la Cristina Casale la temporada passada dins la pròpia campana acústica, ara el que volem és que ho gaudeixin, però des de la platea i acompanyada de la magnífica Patricia. Bueno,
això, ja estic tranquil, amb això que em dius ja em tranquil·litzes, Pep?
Perquè
a la campana vam tenir problemes, la campana vam tenir problemes de visió. Això ja ho vam comentar i és així. O sigui, la campana, la idea és molt bona, perquè crea aquest tipus, o busca aquest tipus de proximitat amb l'intèrpret, que amb música o amb teatre, amb qualsevol cosa, és molt important. Ho comentàvem fa un moment amb el concert per a nadons, per exemple.
Correcte.
Però hi ha un tema importantíssim, i és que t'ho has de veure l'intèrpret, perquè si no només el sents i tens el clatell del de davant, malament. Bé, això seria un inici, però ja veig que la cosa serà diferent.
Ah, exacte, aquest cas, però sí que aquesta idea l'hem recuperat pel diumenge al matí, que amb el Jordi Bosch i la Cristina Casale, doncs, faran aquesta, la història de Babar, que aquesta sí que ho farem dalt de l'escenari, però ho farem amb nens, ho farem amb una proximitat diferent, i un muntatge a l'estil del concert per nadons que comentes tu ara. A l'estil aquest de proximitat, doncs, acabarem de fer el que seria una programació familiar. Per tant,
llavors tenim, evidentment, el cor del Gran Teatre del Liceu, amb un Carmi de Burana, que això és espectacular sempre, i m'imagino que en aquest cas també ho serà.
Jo crec que sí, és un programa molt ben acurat, i crec que ens agradarà molt, ens tocarà molt. Estarem ja el 25 de maig, que serà ja acabant gairebé la temporada.
Oh,
En el Pep ja veus que hem entrat ràpidament amb l'altre espai i ens hem passat a l'òpera i sentim aquí una miqueta de la Bohème, que és Gelida Manina pel gran Luciano Pavarotti. A veure, jo penso que tenim una programació d'òpera molt i molt interessant.
Home, ens fa il·lusió, la Mirna ho està fent molt bé, i crec que els seus programes, malgrat a vegades potser doncs repetim algun tipus de títol, com és la Bohème, que fa relativament poc que la van fer, si pensem des del cànon de l'òpera, 4 o 5 anys, o 4 o 5 temporades, a vegades potser fa poc, però sí que és veritat que és una òpera que ve molt de gust de veure. No?
Això és normal, Pep, la Bohème, si no m'equivoco, és la sisena òpera més representada del món. És a dir, això... Jo diria que hi ha potser 20 òperes que són les més representades i en cavall hi ha les altres, que no vol dir que no siguin bones.
El que passa és que ens agradaria com a programadors, no? Com a programadors, a vegades sempre tens aquesta mirada pensant a veure si poguéssim fer una òpera no tan coneguda i el públic també ens hi respongués, no? Que amb aquesta intenció doncs anem preparant les temporades i segurament ens hem de sortir una temporada que ve o l'altra, intentarem presentar algun programa doncs que també puguem sorprendre l'espectador, que també és la nostra tasca.
Em sembla molt bé. Tenim la norma de Bellini, el 28 de febrer, i la Bohème, com passem aquest fragment, el 16 de maig, i jo estic convençut que seran una bona resposta de públic, perquè són dues obres d'una qualitat indiscutible. I després tenim una cosa, el 15 de febrer, abans de la norma, el 15 de febrer, que és, diguéssim, segona edició, perquè ja es va fer en el Teatre Auditori, que és el Così fun tutte, en aquest cas l'òpera del Mozart, però segons la visió de Carol López.
Exacte. Això ens ha fet replantejar-ho primer, perquè el primer que ho vam estrenar, saps perfectament, ho vam estrenar la temporada passada, va ser el primer espectacle doncs, que vam posar en marxa, i creiem que potser no ho vam explicar prou bé, perquè al ser una estrena a vegades el públic doncs, no acaba de respondre o no s'acaba d'assabentar bé el que presentem. I després també perquè el volíem presentar per les escoles de secundària, perquè pensem que és un muntatge molt interessant per poder presentar també dins el programa educatiu que tenim en marxa. Per tant, vam considerar de tornar-lo a programar, en aquest cas en dissabte, i els dies abans les escoles de secundària doncs, podran vindre a veure també aquest muntatge. Per tant, a vegades no només hem de presentar una programació de forma estable molt interessant, sinó també la programació educativa també forma part de les nostres responsabilitats. No? I en aquest cas les escoles han respost molt bé i el públic està responent molt bé, molt bé, molt bé, que fa pensar que el Così fun tutte, com tu has dit, fun tutte, doncs estarà gairebé exhaurit per poder veure'l. És una, podríem dir-ho, un resum del que és l'òpera de 3 hores, però resumida en 1 hora i quart.
Bueno, esperem que a la prèvia que tindré l'honor de fer a la cafeteria per explicar una mica, tinguem un públic també expectant, no?
És un públic que vulgui saber o vulgui vindre a veure l'òpera amb molta més informació, i en aquest cas confiem plenament en tu i en l'Anna Llopart doncs, perquè ho pugueu fer de forma meravellosa.
Perfecte.
Això és el dissabte 15, una estona abans, una estona abans de la funció.
Exacte.
Que també s'agrada aquesta fórmula perquè els espectadors que venen doncs puguin una estona abans tindre accés a aquesta informació.
I ara seguim amb tot el que hi ha aquí i endavant.
Birds flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.
Vaya entrada.
Estàvem tots esperant això, eh?
Vaya entrada, Pep. Escolta'm, és una delícia, escoltar i pensar amb la figureta d'on surt aquesta força tan elemental.
Brillant, de veritat que molt brillant, i hi ha moltes ganes de veure-la el 8 de març amb aquesta Big Band.
Bueno, a més, aquesta Big Band que tindrem el 8 de març al Teatre Auditori, Moti Chamorro Big Band, té molts components a Sant Cugat.
Sí, cert, molt bé, ben vist, Eduard, sí senyor. Això.
Tenim, sí. Tenim el Matthew Simon, la trompeta, un geni per mi, un home que està oblidat i podria fer coses sensacionals. Tenim el baixista, també, el baixista que també és de Sant Cugat. I si no m'equivoco, hi ha un altre instrumentista que també ho és. Vull dir que té molt a veure.
El també.
Bengual, exactament. No?
L'Ignasi Terraza, que forma part ja també, com si ho fos.
Com si ho fos.
Com si ho fos, també. O sigui que no, serà una formació, clar, el Chamorro Motis al teatre el t'han vist en formació, podríem dir, formació concert, amb 5 o 6 components, i amb d'això, i aquí ara en Bimban sonen 17 components, i crec que sonarà aquesta veueta, com tu has dit, o aquesta veu assa, depèn de com ho pensem, sonarà de meravella amb el Chamorro al costat i tota aquesta Big Band al seu entorn, no?
A més va creixent, com és natural, i va creixent no únicament amb la físic, sinó també amb la veu, amb la sensibilitat, amb la manera d'interpretar, que jo diria que és una manera negra d'interpretar la música de jazz, que és com ha de ser. Bé, jo penso que serà un bon concert. Però abans...
I el públic té ganes de veure-ho, perquè tal com està la venda d'entrades, està venent de meravella. Està venent de meravella. Jo també d'això, si teniu els oients, tenen ganes d'escoltar la Moti, sisplau, compreu l'entrada perquè val la pena.
Bueno, això...
Cuina publicitària.
És que... Era un espot...
Però per la Moti ho permetem tot,
això, no, Sergio, ja ho sabeu. Sergio, però és que jo volia fer un final i el Pep ja l'ha introduït abans. Bé, abans d'aquest tenim un personatge que a mi em crea una ambivalència davant d'ell, que és el Pitingo. El Pitingo que ha creat aquesta espècie de fusió de jazz flamenc, no? Una,
sí.
una cosa que, de fet, a veure, de fet no és nova, perquè aquest home, en el seu moment, ja va començar fent aquest tipus de... Jo me'n recordo d'uns concerts del B.B. King amb gent d'aquest home que eren una meravella, una fusió de blues amb flamenc extraordinari, no? Tu què en penses? Què en diries d'aquest espectacle, Pep?
És que aquest espectacle l'he vist en directe i podríem dir que és, el directe funciona fantàsticament bé i té una comunicació molt bona amb el públic. O sigui, aquest tipus de música ens permet arribar a un tipus de públic que potser en la nostra programació més habitual no hi acabem d'arribar-hi, no? Per nosaltres el Pitingo, posar-lo dins de la cloenda del Catalunya Arte Flamenco, forma part també d'aquesta estratègia d'obrir cada vegada més el ventall als públics, tindre públics diferents que arribin de diferent procedència i diferents gustos musicals o artístics, no? I creiem que hi ha un públic Pitingo, el nostre entorn i així ens ho està demostrant, diguem-ne, la venda d'entrades també, i estem contents de tindre'l dins la nostra programació. I, per tant, serà molt diferent a tota la resta de concerts que presentem que dins la nostra programació, diguem, musical, no?
Aquí fem un salt mortal amb un sentit figurat, evidentment, quan a continuació diem que el 22 de maig hi hauran els Amics de les Arts.
Exacte.
És tot una altra cosa.
És totalment diferent, i a més presentant un nou disc, un altre, diguem, allò que dirien els joves, un altre rotllo, no? I a més amb un grup, doncs, que presenta a Barcelona, a Sant Cugat, el seu disc, no? Que per això hem tingut que posar a la venda un altre concert, en aquest cas el dia 23, el segon concert, perquè encara no s'ha anunciat, i s'anunciarà molt més endavant, la seva presentació a Barcelona. Per tant, la presentació oficial a les terres de Barcelona serà aquí a Sant Cugat, i els seus fans, que tenen moltes ganes de retrobar-los, jo crec que s'ho passaran molt bé aquí al nostre teatre.
Home, i és un grup que totes les vegades que jo l'he vist demostra que té una sintonia perfecta amb el públic.
Molt, molt.
O sigui, que té una capacitat, doncs, d'entrar-hi, i té una capacitat, doncs, de comunicar, i això es nota perfectament, ja, i es nota perfectament des de la primera cançó, que a vegades això és difícil,
Certament, sí, d'això hi té una comissió molt directa, i els seus quatre components, que a més els agrada molt el nostre espai, que faran una presentació fantàstica. Estic esperançat que el disc també ens agradarà molt, perquè no oblidem, estem presentant un concert en el qual el disc encara no l'hem escoltat, fins al mes d'abril no el podrem escoltar, però tots hi tenim grans esperances en que serà un molt bon disc i el gaudirem molt al nostre teatre.
Jo també, en canvi tenim un altre concert el dia 30 de maig, que jo estic, i com ho saps perfectament, molt il·lusionat en poder assistir-hi, que és Chic Corea.
Això és com... això vas i compres un bollet de loteria i et toca.
No, però Chic Corea, dic, estic al·lucinat perquè Chic Corea no presenta cap disc, Chic Corea no ve amb una big band, Chic Corea no ve amb un grup de ve sol, actua, fa un concert sol, i jo precisament estic molt expectant perquè la capacitat, és a dir, Chic Corea no ha de demostrar res ja perquè ho ha demostrat tot. O sigui, que té una història, la seva història de molts anys de música, vull dir, és un home gran, un home que quasi, jo li porto només un any, però Chic Corea ha demostrat des del...
Ai, és jove, Eduard, sí, és molt jove.
És jove, és jove. Però Chic Corea ha demostrat des dels seus principis, sobretot a l'època del Miles Davis o després doncs, amb el Herbie Hancock, després, inclús acompanyant a la Sarah Vaughan, fent els seus grups, els Circles, o fent els seus grups, el Return Forever. És a dir, és un personatge que... Però és que sol en l'escenari, sense que tingui cap pressió de cap tipus, perquè no ha presentat absolutament res, i fent aquesta hora i mitja lliure el que vulgui, pot ser una cosa memorable.
Jo crec que dins el nostre imaginari, dins el nostre imaginari de la programació del Teatre Auditori, tenim concerts d'aquells emblemàtics. I jo estic segur que el Chic Corea formarà part d'aquests 10-15 concerts que al llarg de la nostra història han marcat època, i crec que el Chic Corea, i a més el tenim una oportunitat ara de poder-lo programar, i no volem deixar passar aquesta oportunitat, perquè com tu, d'això està en un moment, doncs una, artísticament, doncs està molt bé, però té una edat, i per tant com ens va passar, recordo ara així, a Bote Pronto, amb Veo Valdés, no?, que vam tindre la sort de poder-lo programar al nostre teatre, doncs crec que ara hem d'aprofitar molt aquesta ocasió i disfrutar molt d'aquest concert de Brent. Jo crec que és una de les estrelles de la temporada, sense cap mena de dubte.
I nosaltres des del programa us felicitem per això, perquè de veritat que és un gran encert, i espero que estigui ple a vessar. Bé, i fem un salt perquè ens queda poquíssim temps.
Bé, no, això, Eduard, una miqueta de...
Jo he dit, fixa't tu, que jo he dit, Sergio, fem sí. un salt.
Sí, no, saltant...
I hem fet un salt sí, indiscutible.
Sí, sí, el Raül l'he vist aquí saltant, que dic, ostres...
El Pep no ho veiem, no sabem si salta o no salta, però...
Més o menys.
Bueno, clar, brothers, brothers, no?
Sí, senyor.
I clar, una gent sortida d'aquí, una gent que va fer els seus primers espectacles, jo diria, importants al Teatre Auditori.
Certament.
I que ha anat evolucionant i ha anat creant una... ha anat fent un espectacle cada vegada més consistent, cada vegada més professional, i en aquests moments ja està, doncs, per tota Espanya, està funcionant.
No, i Sud-amèrica, en aquests moments estan de gira per Sud-amèrica, no estan a la presentació de la temporada de dilluns vinent, perquè estan per Sud-amèrica.
Ah, no
sabia això. Una gira immensa, o sigui que tornaran al mes de febrer, i escolta'm, estem contentíssims que no només triomfin a l'estat espanyol, sinó també triomfin arreu del món, no?
Home, fantàstic, escolta'm, és una molt bona notícia. Doncs bé, tenim aquest Brothers Brothers, que m'imagino que deu estar ple.
Bueno, estarà ple, serà el Dia Internacional, de la dansa.
Tornem a dir-ho, ei, no us ho perdeu, aneu-hi. Sí.
Molt espectacular, per cert, el que fan els Brothers Brothers, això s'ha de veure.
Segur.
Són coses d'aquestes que s'han d'apuntar a l'agenda.
La dansa, de totes maneres, ens comença el 31 de gener, és a dir, d'aquí una setmana, 10 dies, i serà amb la Sara Varas. I la Sara Varas ens presenta la Pepa, és a dir, la Constitució de Càdiz, la Pepa, i m'imagino que en aquest cas també tindrem un bon espectacle. Tu com el definiries, Pep?
Home, és un espectacle de Sara Varas en el qual ella es posa al nivell o es posa al cervell del personatge, de la Pepa, però sense deixar de ser Sara Varas, és a dir, balla, entusiasme, comunica, es mou, es compenetra amb el públic, et deixa extasiat amb els seus moviments, però tenint en compte que està interpretant la Pepa, i fins que al final es deixa anar més, doncs està fent tot un personatge i hi ha tota una història, és tota una coreografia, és tota una història en la qual no és un espectacle format per diferents coreografies, sinó que és tota una sencera, i acompanyada per uns músics brillantíssims i una companyia al seu costat. Ens feia molta il·lusió tindre la Sara Varas, tants anys de carrera i mai l'havíem pogut programar al Teatre Auditori. Per tant, ens va semblar que havíem de fer un esforç, lluitar-la perquè ens obrís aquesta nova temporada, i gràcies a la seva implicació personal així ha estat possible, i ella sap que ha ficat molt de la seva collita per vindre a Sant Cugat, perquè li hem parlat molt bé del seu espai i ella també volia tenir ganes de xafar aquest escenari.
La veritat és que és una ballarina de les que omple escenari, és aquest tipus de persona que sola, encara que estigui sola, omple escenari. Després passem a la Ballet Nacional d'Espanya, amb una cosa que jo tinc, que no conec, aquest Grito Medea, aquesta espècie de conjunció entre dos sembla aspectes molt diferents, però que em fa l'efecte pel que informeu vosaltres, que també pot tenir molt d'interès.
Igual que les Arabares, nosaltres en aquest 20è aniversari, a part de fer el primer tret de sortida del principi de temporada, el que volíem presentar era també artistes i ballets que no haguessin estat al nostre teatre, no? I en aquesta idea, Sarabaras i Ballet Nacional d'Espanya mai han trepitjat el nostre escenari i volíem que hi fossin. Ens agrada molt la feina que fa l'Antonio Najarro com a director del Ballet Nacional d'Espanya, i gràcies també a la vinculació que tenim amb la Companyia Nacional de Dansa, sabeu que a Madrid les dues seus es separen només d'una paret, doncs vam poder parlar amb ells. És una companyia molt àmplia, no és fàcil tindre aquestes companyies als nostres teatres, però diguem-ne, lluitant-ho i treballant-ho i posant arguments, doncs podrem presentar-les, i sobretot són ballarines de primeríssim ordre que ballaran i ens ho faran passar i ens comunicaran molt bé. Perquè aquest programa, doncs, ens va semblar que aquest Grito i aquest Medea formaven una conjunció en la qual al Najarro li agradava molt. La coreografia de Gritos de l'Antonio Canales, també un ballaró conegut per nosaltres, i ens va semblar que Medea, doncs, també aportava un punt més per poder complementar-ho bé, no? I després això ho fem en col·laboració amb Lleida, amb la Llotja de Lleida, i a Lleida el Ballet Nacional d'Espanya presentarà Sorolla. És a dir, els catalans podrem veure, amb dues actuacions, podem veure el bo i millor que actualment té el Ballet Nacional d'Espanya.
Molt bé, i per acabar, per tancar, també hi ha un altre grup que tampoc ha vingut mai, que és Malandain Ballet de Biarritz.
Bueno, és la segona vegada que ve. El van portar, si te'n recordes, amb Carmen.
Però com a Malandain Ballet Biarritz, era Ballet Biarritz?
Sí, era Ballet de Biarritz, ara hi ha el nom de Malandain enmig, però vull dir, és el mateix
grup exactament igual?
Sí. Per això més canvia aquest petit detall del nom, però sí que seria la segona vegada que el portem al nostre teatre, deixant-nos sobretot molt bon gust de la primera vegada, que si recordes va fer aquell Carmen tan excel·lent, que es va deixar un gust de boca.
I tindrem un Tchaikovsky, en fi, en diferents fragments, i que suposo que funcionarà molt bé. Pep, gràcies per la teva presència, perquè, bueno, presència lluny, però a prop,
avui no hi ha distància, avui hi ha bona voluntat.
Exactament, moltes gràcies, i ens anirem veient, i de moment ens despedim ja precisament amb música de Tchaikovsky.
Molt bé, si voleu vindre el dilluns fem la presentació.
Perfecte.
Que vagi bé, a reveure.
Vinga.
Déu-n'hi-do, Eduard, tot el que porta el Teatre Auditori en aquesta nova temporada. No ens ho acabarem, eh?
No, jo penso que, com diu el Pep sempre, i és veritat, hi ha espectacle per tots els públics.
Fantàstic. Doncs, Eduard, la setmana que ve, més i millor.
Continuarem.
Vinga.